Bon vespre, amics. Un dijous més amb tots vosaltres. Des de Constantí Ràdio, el dial 97.9 de la FM, iniciem Arran de Vers, a frec de llavi. Here is your love for all things. Viatgem cap al món de les sensacions i les emocions a través de l'art, de la música, de la poesia. Avui viatjarem a través de les lletres, recordant i fent menció de la trajectòria de l'escriptora Isabel Clara Simó, que fa escassos dies ja no és amb nosaltres, una gran dona que ens deixa un gran llegat importantíssim per la cultura i les lletres. Avui us parlaré d'Isabel Clara Simó. Isabel Clara Simó Montllor neix a Alcoi un 4 d'abril de l'any 1943. Estudia a l'acadèmia que va dirigir el seu pare, que era mestre, a Alcoi. Ell estava educat en un col·legi francès i, per tant, la Isabel Clara Simó coneixia bé la cultura francesa des de ben petita. Li va ensenyar la tolerància per la vida. Era un home liberal i la seva mare era una dona molt temperamental amb molt de nervi. Isabel Clara Simó es llicencia en Filosofia a la Universitat de València, on fa coneixença dels primers grups nacionalistes, sota el mestratge de Joan Fuster. Es dedica a l'ensenyament, que exerceix primer a Bunyol, a Altiplà de Requena, i després a Figueres, a l'Alt Empordà, on ocupa una plaça de professora a l'Institut de Batxillerat Ramon Muntaner. L'any 1968 es casa amb el periodista Xavier Dalfó, fundador de la revista Canigó, aleshores de publicació mensual, que tenia prohibit explícitament publicar cap article en català. Ella va suggerir de fer algun article a veure què passava i al final, amb el seu català trontollant, el va fer. El van publicar i va fer tanta il·lusió que tothom a Figueres en parlava. I de mica en mica, de sobte, es van trobar amb una revista en català que tenia un article petit al final en castellà, per a poder fer la trampa del bilingüisme. Això era el temps, al març de 1994. Després de diversos expedients, escorcolls, domiciliaris, detencions, judicis i lluita per tirar endavant la publicació amb la democràcia, Canigó plega, perquè en paraules de l'autora, el problema va ser que quan es va normalitzar la situació, nosaltres érem massa radicals. I amb les primeres institucions democràtiques vèiem que tothom tenia subvencions o publicitat, excepte nosaltres. Vam veure que aquesta competència no la podíem resistir a la llarga i vam pensar que era millor morir amb dignitat. A Figueres naixien els dos fills d'Isabel Clara Simó, Cristina i Xavier, i el 1973 s'instal·la amb la família a Barcelona, on neix la seva filla Diana. Treballa a l'Institut de Sant Josep de Calassanç i s'examina de les assignatures de la carrera de periodisme. Des del 1972 fins al 1983 dirigeix Canigó, convertit en setmanari, des d'on esperona i dona veu a les generacions de joves escriptors. De catedràtica d'institut, passa a exercir durant 4 anys a la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra. Mentrestant, es doctora en Filologia Romànica. Membre de l'Associació d'Escriptors de Llengua Catalana, ocupa el càrrec de vicepresidenta al Principat durant el període del 1985 al 1988. L'any 1996 és nomenada delegada del llibre del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en l'etapa que aquest organisme va passar a formar part de la Institució de les Lletres Catalanes, càrrec que exerceix fins al 1998. L'any 1999, la Generalitat de Catalunya li atorga la Creu de Sant Jordi. Al llarg de 4 dècades, Isabel Clara Simó publica amb una enorme regularitat i un gran domini de l'ofici d'escriure una 50ena llarga de títols, principalment de narrativa, però també de poesia, de teatre, d'assaig, guions radiofònics i televisius, prosa memorialística i traducció, a més dels articles publicats en premsa. L'any 1978 inicia la seva trajectòria literària amb la concessió del Premi Víctor Català. Amb el recull És quan miro que hi veig clar. L'any 1979, en el qual ja es pot entreveure el camí que seguirà la producció de ficció de l'autora. Una literatura d'ulls cap enfora que pren com a referent el món real i interpel·la el lector des de la realitat quotidiana. Publica El Coi, Nova York, l'any 1985. Històries perverses, l'any 1992, guardonat amb el Premi Crítica Serra d'Hort, on l'autora fa patent la preocupació per la violència inútil, tema que té continuació a Perfils cruels, l'any 1995. Dones, l'any 1997, és objecte, l'any 2000, d'una versió cinematogràfica amb guió de Jordi Cadena i direcció de Judit Colell. Després de l'èxit de Dones, Isabel Clara Simó elabora una caricatura mordaç de l'univers masculí a Estimats homes, una caricatura l'any 2000 que segueix el 2010 amb el recull de narrativa Homes. El 2004 publica Angelets, amb el qual analitza el cantó fosc de la infantesa. En les seves novel·les, igual com als contes, Isabel Clara Simó vol retratar les diferents facetes de la comèdia humana. La seva novel·lística recrea personatges complexos que mantenen relacions conflictives i que l'autora presenta en relats ben estructurats i amb un acurat treball de llenguatge. Destaquen, entre d'altres, Júlia, l'any 1983, basada en els fets històrics de la revolució del petroli, a Alcoi, de finals del segle XIX, la novel·la psicològica T'estimo, Marta, l'any 1986, Els ulls de Cíclice, l'any 1990, on explica la relació de 3 persones en un cercle tancat, La veïna, l'any 1990, on presenta un antiheroi que es veu obligat a investigar un assassinat del qual és inculpat, La Nati, l'any 1991, un relat amb rerefons de crítica social, La salvatge, l'any 1993, Elegia de Dolores Mendoza, guardonada amb el Premi Sant Jordi, traduïda a nombrosos idiomes i amb reedicions constants, El mossèn, l'any 1994, biografia novel·lada de Jacint Verdaguer, de la qual es va fer una adaptació radiofònica a Catalunya Ràdio, La innocent, l'any 1995, Premi València de Literatura, El professor de música, l'any 1998, una novel·la ambiciosa i exigent amb el lector, guardonada amb el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians, El gust amarg de la cervesa, l'any 1999, T'imagines la vida sense ell, l'any 2000, on refà la història d'un crim perfecte com a venjança de 30 anys d'agressions psicològiques, amb Rita, l'home que ensumava dones, l'any 2001, Premi Octubre Andròmina de narrativa, Amor meva, l'any 2010, Premi Joanot Martorell o Els Invisibles, l'any 2013, entre d'altres. També cal destacar l'enorme acceptació de les novel·les publicades en col·leccions per joves. Raquel, el 1992, amb prop de 30 reedicions. Joel, el 1996, que ha estat traduïda en castellà. De nom Emili, l'any 1998. Dora diu que no, l'any 2006. Els ulls de l'assassí, el 2006. El meu germà Pol, el 2008. Llir entre cars, el 2014, i Zoe, el 2015, entre d'altres. Ha elaborat guions per a ràdio i televisió, com ara El braçalet, l'any 1988, per a Catalunya Ràdio, i la telesèrie La granja, del 1989 al 1990, de TV3, juntament amb altres guionistes. Fa diverses incursions en teatre, amb les obres Còmplices, representada per Pep Cortés a Granollers el 2003, i La visita, amb la qual rep el Premi de Teatre Ciutat d'Alcoi. A més de la seva reeixida carrera com a narradora, cal destacar també la seva tasca periodística, iniciada amb els primers articles a Canigó i ampliada a partir del 1999 a la columna diària de Fil de Vint, del diari Avui. Isabel Clara Simó hi desenvolupa un articulisme compromès, combatiu i amb un fil d'ironia que aconsegueix fidelitzar a un gran nombre de lectors. L'any 2003 en recull els millors articles al volum En legítima defensa. També col·labora habitualment a Serra d'Or, El temps i El país. És autora, entre altres, dels assajos sobre el nacionalisme, l'any 2000, on dialoga sobre la identitat catalana en l'actualitat. Si em necessites, xiula, l'any 2005. Un sentit homenatge a Montserrat Roig. Adeu, Boadella, l'any 2008, on polemitza amb el conegut dramaturg català, i Cartes d'independència a la vora d'una tassa de te, l'any 2011, juntament amb l'escriptora Patricia Gavancho. Tant en el seu vessant de periodista com en el d'escriptora i de personatge públic, amb aparicions freqüents en tertúlies a la ràdio i a la televisió, Isabel Clara Simó ha mantingut sempre un ferm compromís amb la seva condició de dona d'esquerres i amb la defensa de les llibertats individuals i col·lectives. L'any 2013 és nomenada filla predilecta i reconeguda amb la medalla d'or de la seva ciutat natal, Alcoi, i també rep el Premi Jaume Fuster dels escriptors en llengua catalana, atorgat per votació directa del col·lectiu d'escriptors. El 2016 és nomenada degana de la Institució de les Lletres Catalanes, càrrec pel qual ocupa la presidència de la Junta de Govern, òrgan superior, i la vicepresidència del Consell Assessor. El 2017, la seva trajectòria és reconeguda amb un dels premis més prestigiosos del nostre àmbit cultural, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, amb reedicions constants de la seva obra i traduccions a diversos idiomes. Isabel Clara Simó fou una de les figures més populars de la literatura actual en català. Bé, i ara escoltarem un àudio, una entrevista publicada a les Lletres Catalanes, realitzada el 26 de setembre del 2016, on Isabel Clara Simó ens explica la seva constant necessitat d'escriure, d'inventar, de crear els seus propis personatges des d'una realitat que diu fictícia. Escoltem-la.
Escriure, per a mi, és una passió i un verí. És a dir, si un dia no escric, em sento molt dissortada. I això ho dic amb molta recança, perquè jo he passat tangos personals molt forts i ara estic seca. I no puc escriure. He començat moltes coses, però no puc escriure. Per tant, m'he inclinat per la part que tinc més feble, que és la poesia. I estic escrivint poesia, perquè si no escric res de res, estaria malalta, vaja. Ho deia el Josep Pla, també, que és una passió, és una febre, i que és una condemna, estàs condemnat a escriure. Jo em vaig educar exclusivament en castellà, és a dir, no existia res en valencià o en català en lloc, ni escrit, ni tan sols escrit. I, per tant, jo, quan vaig arribar a la universitat, jo era analfabeta, jo no sabia qui era Ausiàs March, ni sabia que tenia una llengua que es podia escriure, pensava que era només oral, que això és una herència esgarrifosa. Bé, doncs allà vaig conèixer el Joan Fuster i a la colla dels fusterians, i em van fer, com que era l'única xicota que hi havia, em van fer una mica la musa de tots ells, i em van incorporar a una aula que es deia precisament Aula Ausiàs March, i feien moltes coses. I aleshores em van demanar que si aquell estiu em van obligar a aprendre el català. I em van dir, aquest estiu ens escrius una carta en català. I jo vaig escriure ple de faltes i consultant el Pompeu Fabra cada minut. I quan vaig acabar d'escriure les cartes, dic, i tu que tota la vida has escrit contes, més o menys d'amagat, i sempre en castellà, perquè no ho intentes. I ple de faltes de sintaxi, d'ortografia, del que vulguis, vaig tenir com una destralada brutal, perquè per primera vegada en la vida jo estava escrivint en la llengua en què pensava. I era, va ser el descobriment d'Amèrica, va ser la descoberta de les arrels meves, va ser fabulós. I en aquell moment em vaig jurar que seria escriptora. Per tant, no he parat. El que passa que després, quan em vaig casar amb un periodista que portava la revista Canigó, em vaig ficar en la revista i vaig treballar molt. Tenia l'institut, tenia la revista i tenia dos fills, que després van ser tres. Clar, evidentment no tenia temps per escriure. Així que quan van plegar de la revista és quan jo vaig dedicar del tot a escriure i ja no he parat. Te diré una cosa. Jo crec que hi ha escriptors que miren cap enfora i escriptors que miren cap a dintre. Jo diria que el bon escriptor de debò és el que té la doble mirada. Però jo confesso que jo sóc escriptor que té els ulls cap enfora. Les històries les has d'anar a buscar, des del meu punt de vista. No te venen elles soles. No crec en l'inspiració, aquella frase tan famosa, si ve la inspiració que m'agafi treballant. No, com que sóc dona, no he de tenir muses, no hi ha musos, per tant, és tu a la recerca de. I jo sóc partidària de la ficció total. És a dir, en algun llibre jo m'he basat en dades biogràfiques, per exemple, tinc un llibre sobre mossèn Cinto. Però normalment jo prefereixo que tot sigui ficció. Jo sóc partidària de la ficció pura. Si una vegada vaig escriure un llibre juvenil que es diu Raquel, i jo donava classes de cou en l'Institut Sant Josep de Calassanç, aquí a Barcelona. I feia nocturn, que hi ha molt bona relació entre alumnes i professor. I em van acorralar els meus alumnes i em van dir, Isabel, confessa ara mateix, quina de nosaltres és Raquel? Dic, us ho explicaré que ho entendreu de seguida. Jo he agafat el minipímer i l'he passat per totes vosaltres. I el resultat és la Raquel. És molt bèstia l'exemple, però crec que s'entén què vull dir. Que de vegades agafo una paraula que he sentit a l'autobús, de vegades el gest d'un home, de vegades un gra lleig i pelut que té un aquí, i dic, hòstia, això m'aniria bé. És a dir, que vas espiant la realitat. Em plau que penseu que jo tinc molts registres, perquè ho he intentat, però és que m'encanta. A mi m'agrada ficar-me en la pell d'un home, o en la d'un ancià, o la d'un infant, o en la d'una persona d'una cultura diferent o d'una època diferent. Això m'encanta. En això comparteixo la mateixa passió que el Robert Saladrigas, que som molt bons amics. Sempre em diu, és que l'ideal és que el personatge no s'assembli gens a tu. I a mi em passa això. M'agrada que no sigui gens autobiogràfic, que no s'assembli a mi cap dels meus personatges, ni a les persones que conec tampoc. En molt poquetes excepcions. En les novel·les biogràfiques, per exemple. Però l'agafes, jo diria, gairebé per casualitat i per ofici, el to. Jo crec que la primera fase és que tens un objectiu. Tu vols explicar, per exemple, la soledat, o vols explicar l'egoisme, o vols explicar l'amor, o vols explicar la insolidaritat. Primer, jo crec que hi ha el motiu pel qual engegues, i després ve l'argument. I l'argument d'on arranca? Doncs mira, arranca, de vegades comences per un personatge, de vegades comences per un fragmentet d'una conversa, i va ampliant-se. Però això és molt les beceroles, abans de fer els teus esquemes i de fer els teus propòsits ja seriosos. Si pensem que mana més si el personatge o la història, jo diria que en el meu cas ni l'un ni l'altre. És a dir, en el meu cas mana primer l'esquema. Jo sóc persona d'esquema, que si no em funciona el trenco i em faig un altre. Però aleshores el que m'interessa, primer que res, és l'estructura de la novel·la. I l'estructura és quan m'hi barallo de veritat. I aleshores, com que ja tinc algun fil argumental, ja tinc algun personatge, aleshores quan començo a muntar-los. Tot i això, he de reconèixer que tinc personatges molt potents i de vegades més que la història mateixa. La masculinitat l'hem construïda culturalment i la feminitat l'hem construïda. Tant una cosa com l'altra no són productes naturals, són productes culturals. És a dir, i això, com que és un atavisme que ha durat molts i molts segles i molts mil·lennis, doncs al final hem acabat doncs, tenint uns estereotips determinats. Per exemple, la crítica, si publiquem tres dones simultàniament per Sant Jordi, ens fan un article conjunt, a les tres. Mira, han hagut tres novetats de dones. I dius, que siguem dones, que tinguem ovaris, és motiu suficient per agermanar tres novel·les completament oposades en tots els sentits. En canvi, en homes això no es fa. Per tant, tenim molts prejudicis a sobre. El masculí i el femení literàriament són molt importants, encara que siguin productes culturals. Però, és clar, hi ha l'estereotip i aquest estereotip és real i el vivim cada dia. Jo tinc algun llibre amb ulls de dona, però no són la majoria dels meus. La Virginia Woolf, que és la mare de totes nosaltres, deia, mai no escriviu repenjades en cap mena de greuge. No escriviu, escriviu sempre com a dones masculines i com a homes femenins. I crec que és una frase molt sàvia i que me l'he aplicada tant com puc.
Molt bé, com podeu veure, les paraules d'Isabel Clara Simó doncs ens deixen un gran llegat, una dona amb caràcter, amb les idees molt clares, una dona que ens deixa un gran ventall de novel·les i d'històries ben peculiars, com podeu haver escoltat. Malauradament, Isabel Clara Simó ens ha deixat aquest passat 13 de gener, a l'edat de 76 anys, descansi en pau, i la recordarem sempre i tenim doncs, totes aquestes novel·les, aquestes històries, aquests poemes que sempre estaran amb nosaltres i perduraran en el record i a la memòria. Ara us llegiré un poema que l'escriptor Amics i Subirats ha dedicat a Isabel Clara Simó i que està publicat al blog del Més VilaWeb. I diu així. És la paraula que ens esperona, ens ensenya i ens transporta envers benvolgudes esferes. La paraula també retrata l'erm d'un món amb mancances fermes. Quan s'esvaeixen les paraules, res no creix en nostres terres. Tot resta en inert blau a les senyeres. Des del coi no arriben crits de rebel·lies en l'alcoiana parla tan vital i ferma. Ui, el somriure s'ha esvaït. Tot són amargues remembrances. Renaixeran els teus missatges, romandran els llibres amb històries, les teues braves ensenyances. Ui, ha eixit el sol amb rostre de nuig, carregat de nova absència. Gaudirem d'un nou poema i el rostre somriurà davant les entranyes de la terra, perquè la paraula sempre regna. Bé, i ara pot ser un bon moment per escoltar una cançó de Pep Lladó, del seu disc Paisatges retrobats. La cançó és Andar contigo. Escoltem-la. Thank you.
era el mismo, ni el sol de la mañana, ni las flores que aún adornan la casa en que vivimos. Sin ti me cuesta sentir que aún estoy vivo. El pan, la miel y el agua y el aire que respiro. Andar contigo, me gustaba andar contigo, no importaba qué lugares nos llevaran los caminos. Andar contigo, confiado y distraído, esperando que la suerte nos brindará algún destino. Hasta siempre, vida mía. Fue una suerte el encontrarte. Gracias, cielo, dulce amiga. Es lo mismo, ni las siestas de verano, ni los trenes, ni los barcos, ni los coches, ni los libros. Sin ti me cuesta andar por las ciudades, tomar café en los bares y conversar con un amigo, andar contigo. Me gustaba andar contigo, no importaba qué lugares nos llevaran los caminos. Andar contigo, confiado y distraído, esperando que la suerte nos brindara algún destino. Hasta siempre, vida mía. Suerte el encontrarte. Gracias, cielo, dulce amiga, compañera de viaje. Hasta siempre, vida mía. Fue una suerte el encontrarte.
Bonica cançó de Pep Lladó, Andar contigo. Bé, i seguim parlant d'Isabel Clara Simó, i ara podríem fer una recomanació de llibres recomanats per llegir, tot i que va arribar a escriure una seixantena d'obres, en recomanarem uns quants, uns 5 llibres, que serien els següents. El llibre Júlia, de l'any 1983. És la primera novel·la d'Isabel Clara Simó basada en fets històrics, la revolució del petroli i el coi de finals del segle XIX. Explica la història d'una jove alcoiana, el pare del qual va morir a la presó, i de mare sospitosa de bruixeria, que s'enamora del propietari de la fàbrica tèxtil en què treballa i acaba formant part de la burgesia. Un altre llibre també recomanat, escrit l'any 1992, Històries perverses. La seva preocupació per la violència inútil, un tema que continua a Perfils cruels, l'any 1995, li va inspirar les narracions d'aquest volum que li va valer el Premi Crítica Serra d'Or. Les perversions i actituds malsanes del títol tenen a veure amb l'amor, el poder, el dolor, la gelosia, la venjança i la humiliació. Un altre llibre també recomanat, escrit l'any 1994, La salvatge. Aquesta elegia de Dolores Mendoza, que recrea el mite de Pigmalió, va guanyar el Premi Sant Jordi. Revela la relació obsessiva entre una nena de 14 anys, la Dorothy, i a Joaquim Simón, un sexagenari ric i divorciat, que vol domar la noia i convertir-la en un model dels seus ideals maçònics. També és un dels llibres recomanats. Un altre que va escriure a l'any 1997, que porta per títol Dones. Cada una de les narracions d'aquest volum, que el 2000 va tenir versió cinematogràfica, explora amb mirada incisiva diversos tipus de dones. El seu èxit la va portar l'any 2002 i, sense estalviar mordacitat i ironia, a fer el mateix amb l'univers masculí a Estimats homes, una caricatura, i posteriorment, el 2010, el celebrat Homes. Recorrent la història de quatre generacions de mares i filles de la mateixa família, totes dones fortes i liberals d'origen jueu. Simó va guanyar amb aquesta novel·la el Premi Joanot Martorell de la Barcelona de principis del segle XX. Al París dels anys 60 i al Londres modern, el relat descobreix la seva lluita per la identitat i els seus secrets. Molt bé, i aquí deixem per avui aquest programa dedicat a Isabel Clara Simó. Espero que ho hagueu disfrutat i gaudit de totes aquestes obres. I m'acomiado fins al proper dijous, aquí a la Randa Vers, a Frec de Llavi. Gràcies, Noelia Silvero, per acompanyar-me al control. Us ha parlat Isabel Rivera i ens veiem el proper dijous a les 8 del vespre. Sigueu feliços. Adéu-siau. Cardboard and piss, and here is your love for all this. May everyone live, may everyone die. Hello, my love.